Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Són les 8 d'aquest dilluns 21 de maig i és moment de repassar quin temps farà avui amb en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Bon dia, Dani. Comencem la setmana amb matí força assolellat i amb bones temperatures, amb una mínima de 10 graus i una màxima de 24. A la tarda aniran apareixent més nuvolades que ens deixaran al cel estones força tapat. I dimarts ens creua un front que ens pot deixar algun ruixat o tronada cap a la tarda. Dimecres serà un dia més estable i amb temperatures a l'alça.
I ara saludem la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
I Antoni Selles, bon dia.
Bon dia a tothom.
I aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
El CDR Baix Empordà omple les platges de Llafranc, Calella, de Palafrugell i Palamós de creus grogues i estelades. A la tarda d'aquest diumenge hi ha hagut una certa tensió a Llafranc quan alguns visitants han retirat les creus i els independentistes les han tornat a posar.
L'Ajuntament de Begur ja ha activat les càmeres de videovigilància. El sistema està controlat per la policia local i s'ha centrat en les dues entrades principals al poble. Es complementen amb les de l'entrada de la urbanització Ses Costes i de la deixalleria municipal.
Una investigació destapa el dietari inèdit de la germana de Salvador Dalí. La historiadora Mariona Seguranyes ha culminat la recerca de 7 anys. Els resultats es poden veure a l'exposició i al llibre Els Dalí de Figueres, la família, l'Empordà i l'art. El dietari d'Anna Maria és un text fins ara inèdit.
Santa Cristina es posiciona contra l'homofòbia. Per això ha transformat la plaça Mossèn Baldiri Reixac en un jardí de colors contra l'homofòbia. L'acció ha consistit en guarnir els troncs dels arbres amb treballs de mitja i ganxet i llaços amb roba de colors.
L'Estartit impulsa una nova biblioteca. El projecte executiu està aprovat i està pendent de licitació. Tindrà uns 450 metres quadrats en un primer pis i compartirà edifici amb l'escola Bressol, situada a la planta baixa. Tindrà espai d'adults, àrea infantil i una sala annexa.
29 joves troben feina amb el primer Fòrum Speed Dating de Calonge i Sant Antoni. Les entrevistes ràpides han fet possible que aquests joves es col·loquin en 15 empreses diferents. El govern municipal fa un balanç positiu d'aquesta primera edició.
L'Ajuntament de Verges adequarà la sala polivalent del consistori perquè s'hi puguin fer els assajos de la processó. També ha de servir per audiovisuals, conferències, reunions de les entitats i concerts de petit format. Caldrà adaptar l'espai i fer-hi algunes reformes.
I avui al Supermatí us farem una radiografia de l'estat actual de les festes de primavera de Palafrugell i del carrusel Costa Brava. I també entrevistarem l'alcalde de Palamós, Lluís Puig. Tenim moltes coses per parlar amb ell. I també, com cada dilluns, parlarem amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Tot això quan ara són les 8 i 3 minuts i comença el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. La platja de Llafranc, la platja de Portbó de Calella, de Palafrugell i també Palamós s'han despertat aquest cap de setmana amb estelades i creus grogues clavades a la sorra. I tal com ha pogut confirmar Ràdio Capital, es tracta d'una acció del Comitè de Defensa per la República del Baix Empordà, Gerard Escaig.
El CDR ha omplert la platja de creus grogues per reclamar l'alliberament dels polítics empresonats. Als creus s'ha pogut llegir drets humans, llibertat, república o inclús respecte. Tot i que per les xarxes socials s'han difós teories dels possibles autors, Ràdio Capital ha pogut confirmar que ha estat el CDR Baix Empordà. Aquest dissabte, Palamós s'ha despertat amb les creus grogues i les estelades, i diumenge ha estat el torn de Llafranc i Calella de Palafrugell. Com era d'esperar, però, també hi ha hagut protestants a l'acció del CDR. Diferents assistents a la platja han tirat al terra les creus clavades a la badia de Llafranc. Inclús han animat a tirar-les a l'aigua. Tot i això, els partidaris de l'alliberament dels polítics empresonats han tornat a aixecar les creus caigudes com si no hagués passat res.
A Ràdio Capital teniu els moments, teniu els vídeos dels moments més tensos. L'Ajuntament de Verges adequarà la sala polivalent del consistori perquè s'hi puguin fer els assajos de la processó.
Supermatí a Ràdio Capital.
A la vegada, la nova sala hauria de permetre la projecció d'audiovisuals, la celebració de conferències, reunions per les entitats i concerts de petit format. Fins ara, la sala ha estat emprada com a magatzem i l'espai i espai per acollir actes de diversa índole.
Ara caldrà millorar-ne el seu estat i fer els canvis de les obertures actuals i la instal·lació d'un fals sostre acústic, així com un sistema de climatització. També es col·locarà un envà mòbil i acústic que permeti fer de l'espai un de gran o dos de més petits, d'acord amb les necessitats del moment. La inversió per dur a terme aquest projecte és de 83.000 euros, aportats en gran part gràcies a una subvenció de la Diputació. Ho explica l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, a Ràdio Capital.
Nosaltres el que vam fer és treballar amb la Diputació de Girona per veure si podíem trobar una subvenció per poder-lo dotar d'una sonoritat acústica bona, poder-hi posar un projector i una pantalla fixa per poder, en un futur, doncs, des d'assajos de la processó, qualsevol mostra que es pugui fer cultural, doncs, allà dintre, de petit format, conferències, un espai per les entitats i les associacions.
La sala polivalent és una de les inversions previstes en els pressupostos d'aquest any de Verges, xifrats en 1.080.000 euros. Per altra banda, un altre dels projectes que es portarà a terme aquest any és la millora tant dels serveis com l'estat superficial i l'espai urbà del carrer dels Bous. Aquesta obra posarà fi a una sèrie d'actuacions que s'han portat a terme al municipi de Verges amb la intenció de millorar tots els serveis bàsics, incidint especialment en el sanejament i l'abastament d'aigua i aprofitar a la vegada per fer una pavimentació de llambordes que dignifiquin l'entorn. El cost d'aquesta obra és de 110.000 euros.
La historiadora Mariona Sugranyes ha culminat la investigació de 7 anys sobre l'entorn familiar de Salvador Dalí. Ho ha plasmat en una exposició i el seu respectiu catàleg, els Dalí de Figueres, la família, l'Empordà i l'art. El nou llibre aporta al dietari de la seva germana Anna Maria un text fins ara inèdit que ajuda a entendre l'important paper que va tenir la germana. És una informació d'en Josep Lluís Vidal.
Una de les principals conclusions de la historiadora és que tota la família treballava com un engranatge al servei del pintor. Ho explica la mateixa Mariona Sugranyes.
Això ens permet conèixer la seva vida quotidiana amb el seu germà, la complicitat que tenien plegats els dos germans, des de les tertúlies que compartien, les amistats, les disposicions que visitaven.
La investigació ha permès conèixer successos més privats com la trobada entre la família Dalí i Federico García Lorca la Setmana Santa del 1925 o el viatge del pintor a París perquè conegui Picasso. La figura del pare Salvador Dalí Cusió també va ser molt present en la figura del pintor fins que l'esclat de la guerra marqués un abans i un després en la vida de la família. Mariona Sugranyes ha plegat en aquest volum de gairebé 300 pàgines molta documentació valuosa formada per cartes, imatges i documents, molts d'ells inèdits i procedents de col·leccions privades. Forma part del catàleg de l'exposició que es pot veure al Museu de l'Empordà de Figueres fins al 4 de novembre.
I Santa Cristina d'Aro es posiciona contra l'homofòbia. Per reivindicar-ho, han transformat la plaça Mossèn Baldiri Reixac en un jardí de colors contra l'homofòbia. L'acció ha consistit en guarnir els troncs dels arbres amb treballs de mitja i ganxet i llaços de roba de colors Gerard Escaig.
L'activitat forma part de la campanya contra l'homofòbia i a favor de la diversitat sexual fora prejudicis. L'any passat, l'acció principal contra l'homofòbia va consistir en pintar un pas de vianants amb els colors de la bandera de l'Arc de Sant Martí. Aquest any, la campanya contra l'homofòbia va començar dijous en motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia. Aquell dia es va penjar la bandera amb l'arc de Sant Martí a la balconada de l'antic Ajuntament. Els comerciants també han penjat un cartell anunciant la campanya.
I des de Santa Cristina pugem una mica més amunt, anem a Begur.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Perquè a Begur l'Ajuntament ja ha activat les càmeres de videovigilància. El sistema està controlat per la policia local i s'ha centrat en les dues entrades principals. Aquestes càmeres, però, també s'han complementat amb les de l'entrada a la urbanització Ses Costes i les de la deixalleria municipal Gerard.
Fins a 5 càmeres controlen l'entrada al poble per la carretera de Palafrugell passant per Regencós. En aquesta carretera les càmeres estan ubicades als giratoris del polígon industrial de la Riera d'Esclanyà i també al Camí Vell. Altres càmeres es troben a l'entrada del municipi, a l'alçada del camp de futbol, Després n'hi ha un al giratori Josep Pla, a tocar del cementiri. Ja a l'interior n'hi ha tres càmeres més. És a l'alçada de la plaça Lluís Esteve Cruanyes, a l'avinguda 11 de setembre. Pel que fa a la carretera d'Esclanyà, hi ha quatre controls de càmeres més. El primer situat al trencat del poble i el segon a l'accés a la urbanització Casa de Campo. Els altres dos ja són al nou giratori davant del supermercat Jodofi i a l'entrada davant del restaurant Comengau. L'Ajuntament ja té previst iniciar una nova fase. En aquest cas, les accions serviran per controlar les entrades secundàries al municipi. Per la fase actual, però, el cost de la instal·lació supera els 115.000 euros.
I ara una iniciativa que ha servit per trobar feina. El primer fòrum Speed Dating de Calonge i Sant Antoni ha servit perquè 29 joves trobin feina a 15 empreses diferents. Aquest divendres, les cites ràpides han donat la possibilitat als joves d'entrevistar-se amb representants de les empreses.
Jardiners, recepcionistes o cambrers han estat alguns dels diferents llocs de treball que s'han ofert. Aquestes feines tenen una vessant més formativa i han ajudat a unir l'oferta i la demanda. Una oportunitat pels joves beneficiaris del programa PICE, com també dels del Pla de Garantia Juvenil. El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Arturo Prades, ha valorat molt positivament el primer fòrum Speed Dating de Calonge i Sant Antoni. També ha anunciat que en podrien preparar un per després de l'estiu.
Ha sigut una jornada molt, molt, molt favorable perquè l'oferta i la demanda dels nostres joves i els nostres empresaris es posin d'acord i es posin en conjunció. La veritat és que estem molt contents i estem valorant la possibilitat de poder-ne fer-ne una altra una vegada passat l'estiu.
El fòrum s'ha complementat amb una xerrada sobre la recerca de feina i una dinàmica de grup per trobar les claus de la motivació en la cerca d'ocupació.
I l'Estartit tindrà una nova biblioteca. L'edifici ja s'està construint i se situarà a la primera planta, aquesta biblioteca, a la primera planta d'aquest edifici. En principi, el cost l'assumirà l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, però, segons ha explicat el seu president, Genís Dalmau, també estan pendents de les subvencions públiques, Pedro.
L'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit ha explicat que mantindrà la planta baixa d'aquest edifici, destinada a l'escola Bressol, i al primer pis s'habilitarà la biblioteca, que constarà d'uns 450 metres quadrats. A més, hi haurà tres espais definits que estaran separats físicament. D'una banda, hi haurà una zona per als més menuts, un espai bibliotecari més orientat als adults i a la consulta, i finalment una sala annexa on es podrà estudiar, celebrar reunions o bé pronunciar conferències i ponències. Pel que fa als costos del projecte, Genís Dalmau, president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, ha detallat que en principi l'EMD assumirà la despesa.
És una inversió que realitzarà l'Ajuntament, té una dotació pressupostària, però estem a l'espera de si surt la línia de subvenció de biblioteques de la Generalitat i de la Diputació de Girona per poder-nos-hi acollir. Aquest equipament té el projecte executiu aprovat i només està pendent de licitació, però anirà en paral·lel a la línia de subvencions que surti per tal de poder fer aquesta obra.
I l'àrea bàsica de salut de Torroella de Montgrí està d'aniversari. Fa 25 anys de la gestió de l'ABS per part de la Fundació Hospital de Palamós. Va ser la primera pedra de l'actual sistema de salut integrat del Baix Empordà. Toni Sellas.
Un mes després es va constituir l'empresa pública formada per l'Hospital de Palamós i el Consell Comarcal que gestionava l'atenció primària. Els anys següents passaria a gestionar les altres tres àrees bàsiques, la de la Bisbal el 1994, la de Palafrugell el 1997 i la de Palamós l'any 2000. El 2005 es completaria el procés amb el Centre Sociosanitari de Palamós Gent Gran. Amb el nou model, totes les especialitats mèdiques van integrar-se a la comarca i a l'hospital, de tal manera que ja no calia anar a Girona per un especialista. L'equip originari de l'ABS de Torroella estava coordinat per Pep Lafont i comptava amb una vintena de professionals. Estava integrat per l'equip de Medicina Familiar i Comunitària, pediatres, infermeres i administratives. Actualment el centre compta amb un equip estable de 33 professionals que tenen unes 90.000 visites anuals i donen cobertura a una població de més de 15.200 habitants que augmenta considerablement a l'estiu.
I una altra notícia, el servei de socorristes de Palamós ha entrat en funcionament només els caps de setmana fins al proper 16 de juny. A partir d'aleshores hi haurà servei diari a totes les platges del municipi empordanès, Gerard.
A les platges Gran de Palamós, La Fosca i Castell, el servei ha començat aquest cap de setmana. L'objectiu de l'Ajuntament és que el servei de socorrisme s'allargui fins a l'11 de setembre. L'equip de socorristes comptarà amb 17 membres. Entre ells es repartiran pels 5 punts de vigilància al litoral. Després de les anteriors edicions, d'enguany es torna a donar la possibilitat de fer servir crosses aquàtiques i cadires amfíbies. Serà només a les platges Gran de Palamós i a La Fosca, un servei totalment gratuït per possibilitar l'entrada a l'aigua a les persones amb mobilitat reduïda.
I no marxem de Palamós perquè de seguida entrevistem l'alcalde del municipi, en Lluís Puig, serà d'aquí un moment.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Sona radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses.
Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
I com dèiem, aquest matí volem entrevistar en Lluís Puig, que és l'alcalde de Palamós. Senyor Puig, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dèiem que volíem parlar amb vostè perquè tenim moltes coses per explicar de Palamós i fa dies que les venim explicant i era moment de parlar amb l'alcalde. Sempre que tenim un alcalde, de fet, intentem fer un repàs de tots els temes d'actualitat que afecten el seu municipi. Avui hem de parlar de qüestions urbanístiques, com la zona industrial de la Pietat, de la Pineda d'en Gori, del pla urbanístic del Port, i també volem parlar amb ell perquè el senyor Puig tornarà a ser el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals. En Pedro Ruiz ens amplia aquesta informació.
El 2015, Lluís Puig ja es va presentar a les eleccions en les quals va ser escollit alcalde després d'un pacte amb Convergència i Unió. Durant l'assemblea, Puig ha assegurat que els propers reptes passen per millorar l'accessibilitat, la mobilitat i la participació ciutadana. L'alcalde també va destacar el Pla del Port i el projecte de Castell. Lluís Puig és mestre d'Educació Física a l'Escola Badruna de Palamós, on va demanar una excedència per ser alcalde.
Senyor Puig, quines iniciatives li han faltat per dur a terme en aquesta primera legislatura?
Doncs moltes. La veritat és que la feina no s'acaba mai i ens queden, doncs, molts projectes a sobre la taula per desenvolupar. Un de principal i que ens fa molta il·lusió, doncs, és tot aquests camins de ronda que volem arranjar entre el nucli urbà de Palamós i la zona de Castell, que ens permetin, doncs, un passeig natural de prop de 4 quilòmetres i que estem segurs que es convertiran, doncs, en un foco d'atracció turística per al nostre municipi, perquè és un entorn privilegiat i ara mateix, doncs, aquests camins no estan en les millors condicions. Inclús hi ha algun tram que no existeix, aquest camí de ronda, i l'hauríem de fer de nova creació. Per tant, és un projecte que ens queda sobre la taula i que ens agradaria desenvolupar la propera legislatura. Tenim un repte amb el passeig del mar. Depèn de com s'acabi definint ara, doncs, el pla especial del port que estem redactant i que tenim la confiança de que en breu s'acabarà de redactar, però posteriorment doncs ens queda un repte aquí en el passeig del Mal, que reformular-lo, necessitem una actualització del nostre passeig, i és un altre tema que volem abordar doncs a la propera legislatura, i sobretot doncs seguir arranjant tots aquests barris que ens han quedat pendents d'actualitzar. Ens queden moltes zones del nostre municipi, zones de l'Eixample, zones de Sant Joan, bé, molts àmbits de la Fosca, doncs que ens agradaria també actuar d'una forma profunda, perquè creiem que no tenen les condicions necessàries per una vila com és Palamós en el segle XXI, i per tant ens queden moltes actuacions encara per fer.
L'altre dia dèiem que la restauració de la platja de Castell creiem nosaltres que pot ser un dels seus principals triomfs en aquesta legislatura de cara a les eleccions. De totes maneres, això que deia, en quin estat es troba el projecte de camí de ronda entre Castell i el nucli de Palamós? És a dir, no està previst que es dugui a terme o que es comenci a dur a terme en aquesta primera legislatura?
No. El que farem ara és nosaltres treure a licitació doncs la redacció del projecte executiu. Nosaltres tenim fet un avantprojecte, que és amb el que ens vam presentar doncs en aquests fons FEDER de la Unió Europea. Vam ser doncs un dels projectes que se'ns va donar la confiança, i per tant aquest projecte de camins de ronda estarà cofinançat al 50% per aquests fons FEDER de la Unió Europea. Però ara el que fem doncs és posar a licitació el projecte executiu, i el gruix de les obres doncs es realitzarien entre els anys 2019-2020, i en cas de que no estigués enllestit doncs fins al 2021. Per tant, estem parlant ja d'un projecte de la propera legislatura.
Alcalde, està totalment garantit jurídicament que Castell seguirà sent una de les poques platges verges de la Costa Brava?
Absolutament, està garantit jurídicament, i crec que és un fet constatat que tota la població de Palamós doncs va votar a través d'un referèndum que es volia protegir tot l'entorn de la platja i la plana de Castell, i així és. Són uns terrenys doncs que la Generalitat va adquirir i s'han convertit en un peny, en un espai d'especial interès natural, i per tant la protecció de tot l'àmbit de Castell està més que garantida.
Anem a la Pietat, a la zona industrial que es vol fer a la Pietat, al costat de la fàbrica Hutchinson. L'Ajuntament defensa que és necessari construir una nova zona industrial en aquest indret. Per quins motius?
Bueno, el primer motiu i bàsic és que Palamós ara mateix té zero sòl industrial disponible. O sigui, no hi ha absolutament doncs cap espai on, si un empresari vol ampliar el seu negoci o algú vol començar doncs algun projecte empresarial de nou, doncs s'hi pugui establir. Actualment doncs el sòl industrial està absolutament esgotat a Palamós, ja no només de nova creació, sinó de segona mà. Els empresaris d'aquí Palamós busquen i no troben cap espai on poder desenvolupar el seu negoci si el volen ampliar o establir-se de nou. Per tant, és obvi i notori doncs que Palamós necessita sòl industrial. Per què la Pietat? Doncs senzillament doncs perquè el Pla Territorial Urbanístic va marcar ja l'any 2010 que en l'únic àmbit del municipi on es podria establir sòl industrial és a la zona de la Pietat, concretament doncs a l'entorn de la fàbrica Hutchinson, una fàbrica que, recordem, està ja implantada en aquest àmbit des de fa prop de 20 anys. Per tant, no estem parlant d'uns terrenys verges, sinó que estem parlant de que la proposta que tenim sobre la taula és establir una zona industrial a l'entorn d'una indústria ja existent. Per tant, diem, Palamós necessita sòl industrial? Sí, nosaltres creiem que sí. Nosaltres volem que les empreses es quedin aquí a Palamós, perquè això genera llocs de treballs estables, amb unes retribucions que normalment estan per sobre d'altres àmbits econòmics del municipi, en el qual doncs els sous que es paguen poden ser més justos. L'avantatge dels llocs de treball que generen les indústries, que són estables i ben remunerats. Per tant, nosaltres volem que aquesta oportunitat per la gent de Palamós hi sigui en el nostre municipi, i marcat per un pla territorial aprovat des del 2010 i validat per un POM del 2007 que es va aprovar aquí a Palamós, estableix que l'únic àmbit on es pot establir aquest sòl industrial és a l'entorn de la Pietat. Per tant, estem debatent si volem sòl industrial sí o no a Palamós. Jo crec que el debat s'ha d'establir en aquest àmbit. Volem sòl industrial a Palamós? Nosaltres creiem que sí, que és necessari, i l'únic lloc on es pot establir és a l'entorn de la Pietat.
L'informe d'urbanisme de la Generalitat diu que aquest polígon pot dur a una transformació irreversible dels terrenys, perquè el projecte pot afectar negativament els connectors ecològics de les Gavarres i del litoral del Baix Empordà. Aquest informe, que hem avançat als oients des de Ràdio Capital aquesta setmana anterior, no farà replantejar res des del govern municipal?
Sens dubte que caldrà, per exemple, doncs, realitzar doncs, un estudi ambiental ordinari. Nosaltres, doncs, parlant amb urbanisme de la Generalitat, doncs, veient que la proposta que feia l'equip de govern actual d'Esquerra i Convergència era reduir a la meitat la proposta inicial d'aquest polígon industrial. Cal recordar que el POM del 2007 doncs, proposava una zona industrial de 45 hectàrees, de 450.000 metres quadrats. La proposta que fa aquest equip de govern és reduir-ho a la meitat, a poc més de 24 hectàrees. Un polígon tot establert, com us deia, a l'entorn de la fàbrica Hutchinson, una indústria ja preexistent, amb unes mesures doncs, a l'entorn del polígon mediambientals potents per separar el que és la vall de la Belllloc d'aquesta zona industrial, i seria fet doncs, un informe ambiental simplificat doncs, que validava aquesta proposta.
Ara
urbanisme... una nova proposta de la Generalitat, sí, en el qual el mateix informe comet alguns errors. Diu que la sentència judicial transforma aquests terrenys en sòl no urbanitzable. No, això no és cert. La sentència judicial que ens va arribar és que aquest polígon que estava separat amb dos meitats, per entendre'ns, amb dos unitats separades, demanava que fos un sol polígon. Bé, nosaltres no hi estem d'acord, però indiscutiblement ens posarem en contacte amb Urbanisme de la Generalitat, amb el Departament de Medi Ambient, per veure quines són aquestes qüestions que no han vist clar de la nostra proposta inicial, i si cal reformular-ne alguna, sens dubte, doncs ho farem.
Però què hauria de passar o què hauria de dir aquesta avaluació ambiental perquè es plantegessin no tirar endavant la zona industrial o canviar-ne algunes característiques?
No, bàsicament és que si des del Departament de Medi Ambient de la Generalitat no se'ns autoritza doncs, a tirar endavant el polígon, nosaltres intentarem presentar alguna fórmula alternativa, però indiscutiblement qui acaba finalment autoritzant l'establiment d'aquest sòl industrial en aquest àmbit és Urbanisme de la Generalitat en base a una sèrie d'informes dels seus departaments. I, per tant, nosaltres creiem que és necessari que hi hagi sòl industrial a Palamós. L'únic àmbit, ara mateix, doncs, que se'ns permet establir sòl industrial és entorn de la Pietat, i nosaltres farem propostes en aquest àmbit. Si finalment és la Generalitat, que a través dels seus informes dels diferents departaments doncs, no ens autoritza doncs, a fer aquest polígon, doncs, després ens haurem de replantejar doncs, què fem amb aquesta qüestió.
L'altre dia el regidor de la CUP a Palamós ens deia que aquí el problema és que cada poble vol tenir les seves zones industrials i Palamós, segons ell, no podia ser menys. Però què poden trobar en aquesta zona que no es pugui trobar en altres polígons veïns que ja existeixen a Mont-ras, a Palafrugell? Quines característiques té aquesta zona que sigui tan indispensable tenir una zona industrial a Palamós?
No, indispensable és que indiscutiblement el fet de que la indústria doncs estigui dintre el nostre municipi fa que aquestes indústries, les primeres persones que busquin per ocupar doncs, aquests llocs de treball siguin persones de l'entorn proper. És lògic i normal. Si un empresari de Palamós ha de marxar a instal·lar-se a Bull Pallac, indiscutiblement el que farà aquest empresari serà, més aviat o més tard, buscar gent del seu entorn proper per ocupar aquests llocs de treball.
Però l'informe d'urbanisme no parla de Bull Pallac, parla de zones més properes, com pot ser Vall-llobrega, sí, Mont-ras, sí, sí, Palafrugell, on sí que hi ha sòl industrial disponible i naus, sí, disponibles.
Sí, sí, Vall-llobrega, per exemple, va treure fa poc 8 parcel·les industrials, estan absolutament venudes. Aquestes parcel·les en part han estat ocupades per empresaris de Palamós i l'alcalde de Vall-llobrega ja m'ha confirmat, i ha confirmat en mitjans de comunicació, que ja està estudiant establir un nou polígon industrial. El polígon industrial de Calonja, l'altre que tenim proper, tot i que es pot veure alguna parcel·la disponible, doncs el sòl lliure doncs és molt limitat, està comprat també per altres entitats i per tant està molt limitat, i l'Ajuntament de Calonja ja es planteja la possibilitat d'ampliar el seu sòl industrial. Clar, al final sembla que fem el paper de la trista figura, no? Tots els pobles del nostre entorn, quan esgoten el sòl industrial, en creen de nou i sembla que nosaltres haguem de limitar-nos doncs, a una línia estratègica de desenvolupament econòmic que és només el turisme. No, Esquerra Republicana creu que Palamós ha de tenir teixit industrial perquè és una alternativa econòmica del nostre municipi. No volem convertir-nos només en un poble de serveis. Volem que Palamós tingui empreses del sector industrial que no vol dir que siguin empreses contaminants ni que treuen fum, que a vegades això la gent doncs ho confon. Estem parlant gent que poden ser tallers mecànics, que poden ser fusters, que poden ser lampistes, que poden ser gent a l'entorn de la indústria del sector nàutic, però que tinguin el seu lloc de treball aquí a Palamós. Home. I que per desenvolupar la seva feina no hagin de marxar ni a Palafrugell, ni a Mont-ras, ni a Vullpellac, ni a Calonge. Volem que això ho puguin fer a Palamós.
Jo, sincerament,
per tant, aquesta és la nostra reivindicació.
Dubto que la CUP, quan critica aquesta zona industrial, defensi que l'alternativa sigui la d'un municipi basat en el turisme, però vaja, sí, s'entén la seva posició. Quin tipus d'empreses s'instal·laran en aquesta, o si han d'instal·lar en aquest polígon industrial? Teníem el dubte de si aquesta zona industrial es fa perquè l'Ajuntament té la petició d'alguna empresa en concret que li diu ens agradaria instal·lar-nos aquí, o és iniciativa 100% de l'Ajuntament?
No, el problema que tenim és que els mateixos empresaris de Palamós que volen ampliar els seus negocis, o inclús algun empresari doncs, que té alguna iniciativa per arrencar alguna empresa de nova creació, doncs ara mateix no té possibilitat de fer-ho aquí a Palamós. I són els mateixos empresaris qui, des de fa molts anys, ens reclamen aquest sòl industrial que ara mateix a Palamós és zero. Les indústries a establir, que ningú es pensi que vindrà una gran indústria de fora. Nosaltres, sí, de fet, si validem que el nou polígon que proposem tot i que té 25 hectàrees, els metres quadrats absolutament que posem a disposició dels empresaris doncs estaven a l'entorn dels 120.000 metres quadrats, dels quals quasi 30.000 ja estan ocupats per la Hutchinson. Per tant, estem parlant de que posem a disposició dels empresaris de Palamós i d'un entorn immediat d'uns 80.000 metres quadrats aproximadament. És un polígon absolutament adaptat a les necessitats actuals de que ens demanen doncs, aquests empresaris de Palamós. No volem fer un monstre. Volem fer un polígon absolutament adaptat a la realitat actual i a l'entorn doncs, en el qual es situa. I, per tant, nosaltres pensem que no és un disbarat la proposta que estem posant sobre la taula, ans al contrari.
L'urbanisme deia que si no... que si... s'acabava tirant endavant aquest projecte, que s'haurien de prendre mesures per evitar els efectes nocius sobre el medi ambient. No sé si de moment el projecte inclou alguna mesura contra aquesta pèrdua de connectors biològics o és una cosa que s'ha de plantejar més endavant.
No. En aquest projecte inicial nosaltres ja plantejàvem construir doncs, una anella verda a tot l'entorn del polígon, inclús amb la creació de talussos que permetés doncs, que la gent de l'entorn doncs, no es veiés indirectament afectada doncs, per aquest polígon, amb plantació d'arbrat, etc etc. Nosaltres amb aquest estudi ambiental simplificat doncs, que havíem fet, ja es validava tot el tema de la connexió de fauna. Penseu que respecte al polígon inicial de 45 hectàrees que afectava doncs, una zona molt més ampla, es reduïa a la meitat, per tant es creaven uns connectors nous que amb l'anterior proposta de polígon industrial no existien i per tant nosaltres enteníem que tot això ja respectava i aquest estudi ambiental simplificat ja ho contemplava. Bé, quan ha arribat doncs, aquest avantprojecte doncs, a Urbanisme de la Generalitat a través d'uns informes de biodiversitat i de medi natural, doncs això no ha estat valorat així i ara el que ens toca doncs, és seure i parlar a veure quines propostes ens fan arribar a ells doncs, per subsanar aquestes possibles alteracions que ells ens fan arribar.
Aquests dies ens agrada generar debat amb les notícies que publiquem a les xarxes i molta gent criticava aquesta zona industrial, però també hi havia molta gent que deia a mi el que realment em preocupa no és això, sinó és els pisos que s'estan fent a la Pineda d'en Gori, i per tant n'hem de parlar. Per cert, que Salvem la Pineda d'en Gori ha iniciat una campanya de recollida de signatures per aturar les obres en aquesta zona. L'objectiu és arribar a les 2.000 firmes i presentar la petició a l'alcalde de Palamós, amb en Lluís Puig. L'associació, però, també ha organitzat una manifestació pel diumenge 27 de maig. Si li sembla, escoltem aquesta crònica que ens ha preparat en Gerard Escaig.
No podem perdre la Costa Verge que ens queda, dictamina el comunicat a la pàgina web de firmes. L'associació ha volgut destacar que s'hi construiran dos edificis de quatre plantes, a tocar de la Cala Salguer. La petició explica que es tracta d'un terreny d'alt valor paisatgístic i natural, com també cultural. Al supermatí de Ràdio Capital hem parlat amb Zeta Figa, portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori. Segons Figa, el projecte no està integrat a l'entorn.
El projecte diu que està integrat en l'entorn. I Lucas Fox, que és la promotora, diu que està en harmonia amb l'entorn.
Ja.
Doncs jo, perdoni'm, poder els termes aquests no els conec, o podem canviar la definició, però francament és una burla.
Actualment la proposta està a 500 firmes d'arribar al seu objectiu. Un cop s'arribi, la intenció és entregar la petició a l'alcalde de Palamós, Lluís Puig. En motiu de la campanya per aturar les obres de la Pineda d'en Gori, l'associació també ha convocat una manifestació per aquest diumenge. Es volen reunir davant de l'Ajuntament de Palamós per reclamar una aturada de l'especulació urbanística.
Senyor Puig, a vostè li agraden aquests pisos que s'estan construint a la Pineda d'en Gori?
Bé, no és una qüestió que m'agradi o no m'agradi, i de fet jo a la senyora Zeta Figa i a tota la gent de Salvem la Pineda d'en Gori, jo ja els he expressat moltes vegades, estan focalitzant tot aquest tema amb l'alcalde, quan l'alcalde l'únic que fa és seguir la normativa vigent que marca aquest municipi, aquesta proposta que ells diuen de la Pineda d'en Gori. A mi m'agradaria doncs, que la gent es pogués acostar fins al mateix àmbit, que se n'anés fins a lo que és la Pineda d'en Gori, que se n'anés fins allà la zona de Cala Salguer, de la zona més propera del mar, i mirés a veure on estan construint aquests edificis. Jo crec que la gent de la Salvem la Pineda d'en Gori erra molt el tret. Nosaltres ja els hem animat que si consideraven que hi havia alguna part de tot el procés de concessió d'aquestes llicències, unes llicències que cal recordar venen donades per al POM de l'any 2007. O sigui, des de l'any 2007 els propietaris d'aquests terrenys, d'aquest àmbit, tenen dret a construir aquests edificis, són uns drets urbanístics consolidats des de fa molt de temps, i per tant l'Ajuntament, seguint totes les passes i siguent el màxim de curosos, no té altre remei que donar aquestes llicències. Doncs com els deia, jo diria a la gent que se n'anés a la Pineda d'en Gori, que es situés al costat de la línia de mar i que me digués si la Pineda d'en Gori està en perill.
Deia
no
que,
és cert.
Deia
no
que l'associació erra el tret contra qui o de quina manera
exacte.
Podrien actuar.
Perdó, sí, el que volia dir és que nosaltres els hem animat a que si consideraven que alguna part del procés de concessió d'aquestes llicències doncs no està ben realitzat o conté algun error o alguna qüestió d'aquest tipus, doncs que poden presentar contenciós contra l'Ajuntament, i si realment es detecta que alguna de les qüestions no és correcta, doncs nosaltres doncs acatarem com no pot ser d'una altra manera. Però jo crec que erren el tret. O sigui, un alcalde no pot, de forma unilateral, retirar unes llicències urbanístiques que estan correctament donades. Claríssimament estaríem caient en un fet de prevaricació, traient uns drets que unes persones tenen adquirits des de fa molts anys. I per nosaltres és el que hem expressat una i mil vegades a la gent de la Salvem la Pineda d'en Gori, que si creuen que si alguna part del procés no ha estat correcta, que presentin contenciós. No, per nosaltres no hi ha cap mena de problema, i és al contrari, els hem animat a fer-ho perquè aquesta, si consideren que hi ha hagut un error en el procés, és l'única via per aturar la construcció d'aquests edificis.
L'Ajuntament està realitzant un control efectiu perquè les obres es facin segons la llista essència? S'estan talant, tal com diu l'associació Salvem la Pineda d'en Gori, de forma indiscriminada arbres, tal com diu la plataforma?
No, això és absolutament fals. Hi ha un control tant per l'àrea d'urbanisme com per l'àrea de medi ambient, de quins són doncs, els arbres que cal talar, que seran els mínims imprescindibles. És més, s'ha fet una proposta, i la gent que ho vulgui ho pot anar a veure, que aquells arbres autòctons, com són alzines, com són oliveres, com són suros, inclús s'han trasplantat d'un àmbit de la parcel·la a un altre per intentar donar el màxim de continuïtat en aquell entorn. Vull dir que s'estan prenent totes aquelles mesures que siguin possibles per minimitzar l'impacte, i hi ha un seguiment constant i ferm per part de l'Ajuntament perquè amb el projecte que se'ns ha presentat a l'Ajuntament segueixi fil per randa a sobre d'aquests terrenys, i per tant no, el que diuen això no és cert.
Senyor Puig, no, imagino que aquests pisos no seran pisos per la gent de Palamós o dels joves de la comarca que es vulguin independitzar, oi?
No, realment doncs, la proposta que s'han fet doncs, són uns pisos en un entorn privilegiat, i per tant doncs, l'empresa que els construeix doncs, em sembla que el preu de sortida no són preus assequibles. Jo crec que és barrejar coses que no toquen. El tema de la vivenda a Palamós, no només en aquest àmbit, sinó en tots els altres àmbits, doncs no, és un tema complicat. Ara mateix doncs, l'estoc de vivenda que tenim a Palamós és molt limitat, a diferència de que ha passat a altres municipis en el moment de la bombolla immobiliària. Doncs aquí a Palamós estàvem en plena redacció del POM, i això va fer que no es fes una construcció indiscriminada d'edificis. Per una banda, això ens ha anat molt bé, ens ha anat molt bé. No hi ha hagut, doncs, aquí bestieses a fer com es van fer en altres municipis en aquella època de la bombolla immobiliària, però ara ens trobem, doncs, que l'estoc d'immobles a disposició, doncs, és limitat. A poc a poc, doncs, van començant noves promocions i, per tant, és en aquest àmbit, en el centre de la vila, on els joves és on han de trobar, doncs, el seu immoble, no en aquesta zona.
I l'habitatge social com el tenim al poble?
Doncs treballant-hi i desenvolupant, relacionat amb el que us deia, aquí a Palamós va haver-hi, doncs, el fet especial que durant la crisi immobiliària, doncs, en altres municipis el preu del lloguer va caure en picat. Aquí a Palamós hi havia la conjuntura que Palamós i la ciutat de Girona i poc més eren municipis on durant tot aquest temps el preu del lloguer pràcticament no ha baixat, i això és fruit del que us comentava abans. L'estoc d'habitatge buit és molt limitat aquí a Palamós i, per tant, està molt sol·licitat i els lloguers no baixen. S'ha mantingut molt, molt estable, i el que estem fent nosaltres és intentar, doncs, això, que dintre de noves promocions que es puguin desenvolupar, doncs, pugui haver-hi a disposició de la gent de Palamós, doncs, immobles a un preu de compra raonable o bé a un preu de lloguer també raonable.
Mm-hmm. I acabem parlant del port. S'està redactant el pla especial del port en un procés participatiu amb la gent del municipi. No sé com està anant aquest procés participatiu, si està obtenint els resultats que esperaven i la participació que esperaven, i quins són els terminis a partir d'ara.
Sí, fa pocs dies, doncs, s'ha acabat tot el tema de la participació ciutadana. Nosaltres estem contents perquè per primera vegada, doncs, la gent del municipi, doncs, ja ha pogut dir la seva, ha pogut expressar la seva opinió amb què volem que sigui, doncs, aquest futur pla especial del port, que pensem que ha de marcar les línies mestres de desenvolupament d'aquest àmbit tan especial i tan important pel nostre municipi en els propers 20 o 25 anys. Per tant, creiem que és molt important que la gent hi digui la seva. Així ha estat. Hi ha hagut força participació, doncs, en aquests tallers participatius que s'han fet a l'entorn, doncs, de tres àmbits del port, i també, doncs, les enquestes que es podien fer presencialment o online, doncs, també han tingut molta acceptació, i en base, doncs, a aquestes primeres aportacions, la gent de TechPlan, que és el despatx que s'encarrega, doncs, d'elaborar, doncs, aquest pla especial del port, doncs, ens traçarà les primeres propostes per començar, doncs, ja les seves aprovacions inicials, tant en el ple de l'Ajuntament de Palamós com a Urbanisme de Girona.
Mm-hmm. Per tant, quin termini...
La veritat és que no ens volem marcar terminis, perquè nosaltres ho hem expressat sempre. Pensem que preferim anar una mica més a poc, però fer la feina ben feta, i que el document que ens surti sigui un document consensuat i acceptat per la majoria d'actors i de la població de Palamós, que no pas voler anar molt de pressa i fer després un document que no generi consens. Jo crec que ho hem fet bé. Hem anat una mica més a poc del que es podia haver plantejat en un inici, però això ens ha servit per treballar aquest document molt més a fons, que la gent hi pugui dir molt més la seva, i això farà, doncs, que ja aquesta primera proposta inicial que se'ns presenti ja sigui molt més consensuada i molt més acceptada per tota la població de Palamós, que per nosaltres això és bàsic i primordial.
Ho seguirem. Senyor Lluís Puig, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí de Ràdio Capital. Ja ho dèiem al principi, feia temps que volíem parlar en profunditat d'alguns aspectes polèmics del municipi, i li hem d'agrair, sempre hem d'agrair a un alcalde que es vulgui posar davant la premsa, davant dels nostres micròfons, i respondre tot el que li preguntem sense cap problema. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que tingui molt bon dia.
Bon dia.
Vosaltres ja ho sabeu, podeu recuperar aquesta entrevista.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
No aquest comentari, sinó aquesta entrevista, de totes maneres. Ara sí, anem al comentari. Aquest comentari sobre el que us explicàvem al principi, sobre les creus plantades a les platges de Llafranc, Calella i Palamós, ens deixa el comentari en Dani Chicano.
Aquest cap de setmana el CDR va embordar una de tantes agrupacions de ciutadans que s'han unit per exercir el seu dret a la protesta, però que la política, la policia, la judicatura i els mitjans de premsa, els d'aquí i els d'allà, fins al règim unionista de Madrid, han criminalitzat, com ja han criminalitzat tot allò que faci flaire català amb un seguit de relats tan falsos com barroers, però que repetits 3.000 vegades per terra, mar i aire han deixat pòsit. El CDR de Baix Empordà, deia, va plantar un gran nombre de creus grogues i algunes estelades a les platges de Palamós, Llafranc i Calella. Es tracta de no normalitzar una situació vergonyosa com és l'existència de presos polítics a Espanya, presos polítics catalans, de fer visible una situació injusta, es miri per on es miri, si no és que es té ànima d'absolutista, de psicòpata o de falangista, que vindrien a ser el mateix. Es tracta de tolerància. Aquesta acció del CDR està emparada pel més elemental dret a la llibertat d'expressió, un dret fonamental que en aquest país ens és negat a una part molt nombrosa de la població. Ahir, en Gerard Escaig va penjar una notícia al web de Ràdio Capital que contenia un parell de vídeos penjats a Twitter mostrant la reacció d'uns quants banyistes a la platja de Llafranc davant l'acte d'expressió del CDR. Si voleu veure de manera crua l'aspecte i la mala llet de la intolerància, només us durarà un parell de minuts escassos de visionar els dos vídeos penjats. En aquestes imatges es concentren tota l'arrogància, tot el menyspreu, tota la fatxanderia, tota la supèrbia i l'odi profund a qui pensa diferent, que ja hem vist en d'altres ocasions, sobretot en personatges que es dediquen a enretirar llaços grocs i pancartes demanant la llibertat dels presos. Ja no es tracta del dret a manifestar-se d'aquesta colla de cafres, a expressar la seva opinió, sinó del seu intent per evitar que d'altres manifestin idees diferents a les seves, i això té un nom. La seva opinió es manifesta coartant la llibertat d'expressió d'altra gent. Hi ha una imatge en aquest vídeo que il·lustra perfectament la situació i com en podem arribar a ser de mesells alguns catalans, especialment els que ens estem enfrontant a tot l'aparell de l'Estat i l'oligarquia econòmica. Ho podem ser fins a l'extenuació de mesells. Un d'aquests banyistes amb al·lèrgia al color groc va tombant una creu a mesura que camina per la platja i un altre, segurament del CDR, la recull cada vegada i li planta al davant. La torna a tombar, li tornen a plantar al davant. I així, fins a les formigues, que diuen que s'ho mira amb un tofoteta. Sí, aquesta també és una actitud molt catalana. Doncs sí, fins a les formigues i fins on calgui. Els posarem al davant al mirall tantes vegades com calgui. Vejam si al final se n'adonen que la batalla la tenen perduda. Si no és ara, serà més endavant. I el mirall sempre els retornarà la mateixa imatge, la d'un franquisme decrèpit, la d'un estat en procés de descomposició. L'estat de dret a Espanya, si és que mai va existir, va morir fa temps. L'arbitrarietat s'ha obert pas de la mà de l'ultradreta popular i ciutadana i s'ha instal·lat còmodament per escampar el caos, amb la connivència d'una esquerra que no ho havia estat mai i d'una altra tancada en un xalet. Publiqueu el Diari Oficial de la Generalitat i el BOE. O no, tant és. De fet, no serveix per res.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Són les 8 i gairebé 47 minuts. La colla de Palafrugell EKC ha guanyat el primer premi de l'apartat de carrosses inèdites del Carrusel Costa Brava, celebrat aquest diumenge al municipi. També han guanyat el trofeu honorífic Carnaval de Carnavals amb la carrossa titulada Fantasia del Vent. La segona posició ha estat per la colla Garnatxa. De fet, entre les dues colles es va produir un empat perquè els membres del jurat els van atorgar la mateixa puntuació en un primer moment. Això es va desfer amb una votació secreta. Enguany el carrusel ha estat seguit per unes 27.000 persones, segons les xifres de l'Ajuntament. Hi han participat 8 colles locals amb les seves carrosses inèdites. S'han acabat les festes de primavera en la seva edició 2018, però els dies previs a Ràdio Capital van parlar amb diferents protagonistes d'aquest esdeveniment arran de les opinions que ens van donar. I hem volgut preguntar sobre el futur d'aquesta festivitat tan arrelada. En Miquel 40 n'ha fet una petita radiografia.
Sempre és bo debatre sobre l'evolució de les coses i més quan es tracta de costums o tradicions arrelades a la història d'un poble amb un teixit social canviant. A Palafrugell ho saben bé amb les festes de primavera, que representen una de les tradicions més longeves de la comarca, amb el carrusel Costa Brava com a epíleg privilegiat. Però, com Darwin anunciava a la seva celebrada teoria sobre l'evolució de les espècies, no està clar que determinades celebracions molt arrelades a casa nostra s'hagin pogut adaptar a les diferents i contínues transformacions que estem vivint, i això fa que esdeveniments com les festes de primavera s'hagin d'adaptar a marxes forçades entre un marasme de noves propostes d'oci, cultura i entreteniment que apareixen fins i tot des del mateix municipi. No és d'estranyar, doncs, que sorgessin veus que, mirant enrere, destaquin més allò que havia estat que no pas allò que és o podria ser. El fotògraf Paco Dalmau, que va ser coordinador del grup de festes de primavera, explica com n'era de fàcil trobar voluntaris i ho contraposa al model actual gestionat des del mateix Ajuntament.
Pensa que a l'època que jo era coordinador no tardava ningú a Palafrugell que no el captés pel grup de festes. Abans des d'allà naixia tot, naixia, va néixer des del primer curs de català fins 11 de setembre i el Sant Jordi. I xarxa i tot el que vulguis. I ara, doncs, des de l'Ajuntament això és més complicat d'organitzar.
Dalmau fa referència a la gestió directa que l'Ajuntament de Palafrugell va assumir en detriment del grup de festes de primavera, que presentava cert desgast per part dels seus integrants i una necessària injecció econòmica que en mantingués el sosteniment. Des de llavors, no només és la veu d'en Paco la que afirma que el mateix Ajuntament competeix amb les festes destinant temps, recursos i esforç promocional a la campanya Flors i Violes, que se celebra poques setmanes abans, un extrem que semblava desmentir-se ja l'any passat quan l'Ajuntament anunciava un increment de pressupost.
Però, Miquel, si dins la programació de les festes de primavera hi ha un punt fort, aquest és el Carrusel Costa Brava.
El Carrusel Costa Brava és el buc insígnia de la celebració. L'esdeveniment que atrau més públic requereix de més implicació desinteressada de persones i entitats i, per tant, el més susceptible de generar debat al seu voltant. En aquest sentit, el president dels Carrossaires, Ferran Gil, denunciava l'any passat que l'Ajuntament havia abandonat les festes de primavera i, en un to més apocalíptic, enguany ha assegurat que el Carrusel Costa Brava camina cap a la seva extinció, vinculant sempre aquesta alarma a la manca de suport de les institucions.
Si continuem amb aquesta tònica, m'agradaria equivocar-me, no? Però si no ho potenciem, com la resta de festes, això, els carrossaires tenim, diguéssim, un límit de foc, no per dir-ho així. Ja tenim el ratet que tenim després de treballar, ara inclús vivim allà pràcticament. Si no tenim un recolzament per darrere, això té tendència a, no sé, extingir-se. Ja no vull ser alarmista, no, però el tema és per donar un toc d'atenció.
Però les institucions responen i el seu màxim representant, l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, no només discrepa d'aquesta versió, sinó que valora l'opinió de Gil de no consensuada amb els carrossaires, que, sosté, no van emetre cap crítica al consistori en una reunió mantinguda recentment.
Nosaltres vam fer una reunió la setmana passada, fa 10 dies, amb tots els carrossaires, i la veritat és que no va haver-hi cap mena de crítica allò contundent contra l'Ajuntament. Vam estar parlant de petites coses que s'havien d'anar solucionant, però no hi havia cap mena de crítica de dir que l'Ajuntament s'està carregant les festes.
Piferrer parla en propietat quan es refereix als carrossaires. Ell mateix n'ha estat durant molts anys i valora molt positivament que en l'edició d'enguany es presentin fins a 8 carrosses inèdites.
Miquel, finalment, l'edició d'enguany del Carrusel es va anar vestint amb certa polèmica per la voluntat de l'Ajuntament de Platja d'Aro d'organitzar un esdeveniment que manllevava el subtítol Carnaval dels Carnavals a la Rua Palafrugellenca. Però després d'alguna reivindicació sembla que el Carnaval de Carnavals, de Carnaval de Carnavals, només n'hi haurà un, oi?
Doncs finalment sembla que sí, però per unes setmanes no semblava massa clar, ja que Platja d'Aro feia saltar la llebre quan anunciava que crearia la Champions de les Carrosses, l'organitzaria durant el mes de maig i l'anomenaria Carnaval dels Carnavals. Semblava una triple provocació que, amb les setmanes, esdevindria doble, ja que es mantindran les dates i el format, però es buscarà un altre nom. Tot plegat va generar cert malestar, expressat fins i tot en un sketch protagonitzat pel mateix alcalde, en el que es feia escarni de la còpia i s'abusava implícitament de robar una idea als organitzadors de la Rua Platgerenca. Sigui com sigui, l'edició 2018 de les festes de primavera arriba al seu final i just quan s'acaba el carrusel d'enguany cal començar a treballar en l'edició del següent. Tanmateix, més enllà del pressupost municipal que s'hi destini, tots els interlocutors amb els que hem parlat al respecte semblen coincidir en tres aspectes. Primer, la necessitat que sigui una entitat del poble qui se'n faci càrrec i no l'Ajuntament. En segon lloc, la millora de la dotació econòmica amb la que es treballa. I la que sembla més decisiva de totes, la tercera, la implicació ciutadana en la participació i assistència a una festa que arrossega els vicis propis d'una edat, 56 anys, a la que no totes les iniciatives sembla que puguin arribar.
Moltes gràcies, Miquel. Falten 7 minuts per arribar a les 9. El president de la Generalitat, Quim Torra, confia que el govern espanyol no incomplirà la llei i avui es publicaran els nomenaments del seu govern. El president de la Generalitat espera que dimecres vinent s'aixequi definitivament l'article 155, Alba Lejide.
Torra ha respost així al govern espanyol, que en una carta ha donat llum verda només al decret de formació del govern, però no al que recull els nomenaments, perquè inclou els noms de consellers empresonats o a l'exili. El president del govern confia que dimecres vinent, data prevista per a la presa de possessió dels consellers, s'aixequi definitivament el 155. D'altra banda, Torra ha demanat una reunió a tres bandes amb el president Mariano Rajoy i amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i ha tornat a emplaçar-los al diàleg.
Tot i això, Mariano Rajoy pacta amb el PSOE i Ciutadans mantenir l'article 155 mentre estudia la viabilitat del nou govern. El president del govern espanyol no autoritzarà la publicació dels nomenaments als consellers al Diari Oficial de la Generalitat.
Així ho van comunicar aquest dissabte el president Mariano Rajoy en converses amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el de Ciutadans, Albert Rivera. Rajoy no autoritzarà de moment la publicació dels nomenaments al Diari Oficial de la Generalitat, que controla fruit del 155, i per tant, aquests no es faran efectius.
Les 8 i 54 minuts.
Supermatí a Ràdio Capital.
Alba, no marxis, perquè avui amb tu parlem de l'agenda. Aquest matí a les 9, de les 9 a les 2, tallers d'alimentació i cuina a les escoles i instituts de Castell-Platja d'Aro.
Tallers participatius amb demostració culinària a les escoles i l'Institut de Platja d'Aro, impartits per la Fundació Alícia, en la qual s'explicaran les bases per dur a terme una dieta equilibrada, els grups d'aliments, la proporció dels àpats durant el dia i una demostració culinària sobre com confeccionar un àpat saludable i equilibrat. Participen les escoles de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró i l'Institut de Ridaura. Els tallers es faran en el mateix centre educatiu de dilluns 21 al divendres 25 de maig de 2018.
I al Teatre Municipal de Palafrugell, a partir de 6:15 de la tarda, concert reacoblat.
Un concert amb Antoni Bas, Portbó i Mongrins. Habaneres amb el sabor de fons de la cobla, tot fusionant les veus, els timbres i les millors cançons per tal de transportar-vos als millors racons de mar, brisa i sentiments de mariners. Les entrades costen 5 euros.
I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós, llegir el teatre amb Temps salvatge de Josep Maria Miró.
Una tranquil·la urbanització fronterera es disposa a organitzar una celebració que tindrà lloc al pavelló municipal, el qual es troba situat a la sortida de la localitat, a prop d'una zona boscosa, per on es comenta que transiten persones estrangeres de manera irregular. Amb l'aparició de diverses pintades amb missatges amenaçadors, s'apoderarà de la població una espiral de por, suposicions i violència que no només trasbalsarà la vida rutinària dels seus habitants, sinó que acabarà pertorbant greument les seves normes de convivència. Activitat gratuïta.
I d'altra banda, de fet, parlem de les efemèrides. Tal dia com avui, fa 114 anys es va fundar la FIFA, que és la màxima institució internacional del futbol. Pedro Ruiz.
L'organisme mundial rector del futbol, la Federación Internacional de Fútbol Association, va néixer el 1904 a França. Els primers països membres van ser, naturalment, França, després Bèlgica, Dinamarca, Països Baixos, Espanya, Suècia i Suïssa.
I tal dia com avui, Let's Dance de David Bowie arribava al número 1 a les llistes de singles dels Estats Units.
El CDR Baix Empordà omple les...
Disculpeu, això encara no. Això és la crònica de les efemèrides.
Efectivament, el popular cantant anglès mort des de fa pràcticament 2 anys i mig tornava amb força l'any 1983 amb el disc Let's Dance, que s'allunyava una mica del seu estil fins aleshores. Des de llavors se'l va començar a conèixer com el Duc Blanc, atès al vestuari que utilitzava pels concerts.
Ara sí, arribem al final del programa. I arribem amb el sumari d'Antoni Selles i de Sílvia Pedret.
El CDR Baix Empordà omple les platges de Llafranc, Calella, de Palafrugell i Palamós de creus grogues i estelades. A la tarda d'aquest diumenge hi ha hagut una certa tensió a Llafranc quan alguns visitants han retirat les creus i els independentistes les han tornat a posar.
L'Ajuntament de Begur ja ha activat les càmeres de videovigilància. El sistema està controlat per la policia local i s'ha centrat en les dues entrades principals al poble. Es complementen amb les de l'entrada de la urbanització Ses Costes i de la deixalleria municipal.
Una investigació destapa el dietari inèdit de la germana de Salvador Dalí. La historiadora Mariona Seguranyes ha culminat la recerca de 7 anys. Els resultats es poden veure a l'exposició i al llibre Els Dalí de Figueres, la família, l'Empordà i l'art. El dietari d'Anna Maria és un text fins ara inèdit.
Santa Cristina es posiciona contra l'homofòbia. Per això ha transformat la plaça Mossèn Baldiri Reixac en un jardí de colors contra l'homofòbia. L'acció ha consistit en guarnir els troncs dels arbres amb treballs de mitja i ganxet i llaços amb roba de colors.
L'Estartit impulsa una nova biblioteca. El projecte executiu està aprovat i està pendent de licitació. Tindrà uns 450 metres quadrats en un primer pis i compartirà edifici amb l'escola Bressol, situada a la planta baixa. Tindrà espai d'adults, àrea infantil i una sala annexa.
29 joves troben feina amb el primer fòrum Speed Dating de Calonge i Sant Antoni. Les entrevistes ràpides han fet possible que aquests joves es col·loquin en 15 empreses diferents. El govern municipal fa un balanç positiu d'aquesta primera edició.
L'Ajuntament de Verges adequarà la sala polivalent del consistori perquè s'hi puguin fer els assajos de la processó. També ha de servir per audiovisuals, conferències, reunions de les entitats i concerts de petit format. Caldrà adaptar l'espai i fer-hi algunes reformes.
I acabem amb el temps. Martí Seguer.
Avui dilluns serà un dia força assolellat i amb bones temperatures, amb una mínima de 10 graus i una màxima de 24. A la tarda aniran apareixent més nuvolades que ens deixaran el cel a estones força tapat. Dimarts ens creua un front que ens pot deixar algun ruixat o tronada cap a la tarda i dimecres serà un dia més estable i amb temperatures a l'alça.
I fins aquí el supermatí d'avui. Nosaltres tornem demà amb aquest informatiu diari Despertador, el programa que desperta l'Empordà, que fem tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Fins demà!